Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert, com estem?
Doncs bé, seguim amb, aquest cicle de compositors cinematogràfics. Avui ens en portes un altre. Qui és el protagonista d'avui?
Doncs mira, avui com a cirereta de cloenda d'aquest petit cicle estiuenc que hem dedicat a compositors de bandes sonores, em porto un dels grans, un dels grans en majúscules, el músic francès Maurice Jarre. Quan diem Maurice Jarre, volem dir doncs, el compositor de, música de pel·lícules com Lawrence d'Aràbia, Doctor Zhivago, La filla de Ryan, en fi, de 150. Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do. Té alguna cosa a veure amb Jean-Michel Jarre o això no ho sabem?
Sí, 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 és el pare.
Ah, veus?
Era el pare. Sí, sí, era el pare. Mm. Era el pare. Sí, tenien criteris musicals molt diferents, eh?
Sí,
discrepaven radicalment. El pare no estava gens d'acord amb la música que feia el fill, però bé, aquest és un altre tema. És que jo, precisament, ho sé perquè vaig tenir ocasió de conèixer-lo personalment l'any 2001 i també vaig tenir ocasió de conversar amb ell una mitja hora en una entrevista que li vaig fer per TV3 en aquell moment, aprofitant que ell havia vingut a Barcelona i van parlar, clar, van parlar de la seva carrera. Maurice Jarre ja havia actuat al Palau amb l'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i dos anys després va tornar per fer-ho al teatre, per fer-ho a l'Auditori, l'Auditori de Barcelona. Era una persona molt agradable, molt, molt. Va ser una conversa que recordaré sempre perquè em va explicar coses molt, molt interessants. Jo li vaig comentar que actualment, bé, ja fa anys, la música de cinema s'estudia a les universitats nord-americanes. Però quan ell va començar, en pel·lícules de George Franju, la música cinematogràfica doncs, no gaudia d'aquest reconeixement. I em va respondre aquestes paraules que les tinc presents, escrites. La gran diferència entre els anys 50 del segle passat i ara, deia Maurice Jarre, és que els estudiants de música disposen d'unes fabuloses possibilitats. Pràcticament a cada universitat hi ha classes de música per a cinema. A la meva època, deia Maurice Jarre, als anys 50 del segle passat, havia d'estudiar i aprendre-ho gairebé tot pel meu compte. Ara hi ha classes sobre l'edició de música, composició, i hi ha moltes coses que es poden veure i estudiar en relació a les tècniques cinematogràfiques. Per exemple, quan jo vaig posar música per primera vegada, deia Maurice Jarre, en un film de George Franju, un curtmetratge que es deia Hotel dels Invàlids, i no hi havia res del que hi ha ara en aquella època, res de res. Diu, de fet, vaig compondre la banda sonora de pràcticament totes les pel·lícules de George Franju en una època en què la música i la pel·lícula no anaven sincronitzades. Imagina't. Vull dir que a vegades l'una s'avança a l'altra o a l'inrevés i ens havíem de concentrar molt per mirar de ser el màxim d'exactes possible. Avui, amb tants mitjans tècnics, resulta fàcil mantenir la sincronia. Hi ha una gran diferència, deia ell. Aquestes són paraules de Maurice Jarre.
Sembla mentida, que puguin anar descoordinades. Perdó? Que sembla mentida que puguin anar descoordinades, ara que ho veiem tot tan normal i tan senzill.
Clar, costava molt sincronitzar. I fins i tot en els doblatges. Demanaven als actors que ajustessin, per exemple, quan havien de doblar un actor, doncs que ho fessin al màxim d'ajustat possible. Ells. Ara ho fa la tècnica. Si l'actor de doblatge s'ha passat, el tècnic de so li arregla i li sincronitza, saps? Vull dir que és un altre món, és un altre món. Doncs bé, escoltem ara la música que Maurice Jarre va compondre per una gran pel·lícula de David Lean, La filla de Ryan.
La filla de Ryan és aquesta música composta per Maurice Jarre. Recordaves algunes de les coses que et va dir? Ja fa gairebé 20 anys. Et devia explicar anècdotes també, no?
Sí, anècdotes i també particularitats. De fet, tota obra artística, ja sigui musical, literària, pictòrica, explica una història. Per darrere d'aquella història sempre n'hi ha una altra que no es veu. I per entendre'ns, doncs, quan llegim una novel·la o escoltem una música, rebem el treball de l'autor, però ignorem tot el que ha fet o hi ha posat o ha patit per fer-ho possible. Per exemple, la banda sonora de Lawrence d'Aràbia, el film de David Lean, és una banda sonora meravellosa, meravellosa. Però per a Maurice Jarre va ser una mena de tortura, una tortura terrible. Al final va sortir el que tots coneixem, que és una obra magnífica. Però l'esforç que va haver de fer Maurice Jarre va ser titànic, titànic i d'un estrès brutal. Això és exactament, fixa't, el que em va dir Maurice Jarre explicant-me el que hi havia al darrere d'aquesta música. Deia ell, el pitjor és que tenia un metratge de 4 hores equivalents a 2 hores de música. Una pel·lícula que havia de durar unes 4 hores, equivalents a 2 hores de música. 2 hores de música que havia d'escriure en el termini de 6 setmanes. Diu, sí, 6 setmanes per escriure la música i dirigir-la. Diu, va ser un autèntic malson. Em deia, l'únic que podia fer era mirar de repartir aquelles 2 hores en 6 setmanes i comptar quants minuts de música havia d'escriure cada dia. Doncs bé, treballava de la manera següent, deia ell. 5 hores per treballar, 20 minuts per dormir, un altre cop 5 hores per treballar, 20 minuts per dormir, 5 hores per treballar, 20 minuts per dormir, i així, seguit, durant 6 setmanes.
Sembla gairebé com un, quan acaba de néixer un nadó, que estàs pendent de quan dormir una mica, penjar, dormir una mica...
Sí, sí, tot just has agafat el son que ja t'has despertat un altre cop, no? Doncs sí, ell deia, al final em vaig convertir en una mena de zombi. Diu, perquè no podia dormir a un ritme normal. Diu, però el que m'importava era acabar la feina a temps. Diu, de tota manera, diu, ja li ho dic, diu, ja em va dir ell, diu, ja li ho dic a vostè, escolti, mai més tornaré a fer una cosa així. Doncs bé, aquest va ser el resultat d'aquesta tortura de Maurice Jarre, del treball que ell va fer a la pel·lícula Lawrence d'Aràbia.
Devia ser una tortura, però el resultat final va ser prou bo, eh? La veritat és que no es pot dir una altra cosa. Explica'ns més coses de Maurice Jarre.
Doncs mira, tractant-se d'un músic tan important com ell, amb una col·lecció d'obres mestres i amb 3 Oscars a la lleixa de la seva llar de foc, de casa seva,
Déu-n'hi-do,
que són per Lawrence d'Aràbia, Doctor Zhivago, i passatge a l'Índia, doncs és ben segur que un home així ha de tenir unes vivències moltíssimes, vaja, per explicar. Jo li vaig parlar precisament dels Oscars en el sentit que Frank Sinatra havia dit una vegada que l'Oscar pot canviar la vida d'una persona. I li vaig preguntar si ell, Maurice Jarre, doncs, que n'havia guanyat 3, havia experimentat aquest canvi. I em va respondre el següent. Em va dir, sap una cosa, Víctor? Diu, miri, el fet de rebre un Oscar sempre és molt bonic. Per a un actor, possiblement significa més guanys. Pot significar que augmenti la seva cotització. Per a un compositor com jo, també és bonic. És meravellós guanyar un Òscar. Però no crec pas que canviï res. Sempre resulta difícil trobar una bona pel·lícula. I, de fet, després del meu segon Òscar, que va ser per Doctor Zhivago, vaig estar 6 mesos sense feina. Mai no havia tingut tan poca feina, just després de guanyar un segon Òscar. Ningú no me'n donava. Diu, 6 mesos sense treballar, després de 2 Òscars. Finalment, vaig treballar per un amic meu, un productor que deia... Vull que el músic sigui Maurice Jarre. Diu, això sí que està bé, això sí que està bé. Doncs bé, ara escoltarem la música que ell va compondre per una coproducció franco-nord-americana del 1966 dirigida per René Clément amb un llarguíssim estol d'actors i d'actrius. Jo en diré alguns, però n'hi ha més, molts més. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Charles Boyer, Leslie Caron, George Akiris, Kirk Douglas, Glenn Ford, Yves Montand, Anthony Perkins, Michel Piccoli, Simon Signoret, Robert Stack, Jean-Luc Trintignant i Orson Welles.
Déu-n'hi-do.
Molts. Ens hem de situar a prop del final de la Segona Guerra Mundial, la derrota d'Alemanya i l'alliberament de París. La pel·lícula tenia un títol en forma de pregunta. Es crema París?
Es va estar 6 mesos sense treballar després de Doctor Zhivago, però va compondre força, oi, Morisart?
Sí, sí, amb més de 150 bandes sonores ja et pots imaginar que la llista doncs, és llarguíssima. En podem citar algunes. Per exemple, doncs, El dia més llarg, Gran Prix, El col·leccionista, La nit dels generals, La caiguda dels déus, Isadora, sobre la vida d'Isadora Duncan, Topaz, una pel·lícula de Hitchcock, L'home de Macintosh, Tamaño natural, L'últim magnat, de l'Scorsese, El timbal de llauna, de l'Slendorf, és a dir, l'any que també, per exemple, l'any que vam viure perillosament, o la famosa Atracció fatal, o El club dels poetes morts, una pel·lícula molt d'èxit. La seva última pel·lícula, l'última banda sonora de Maurice Jarre, per a la pantalla gran, va ser per a la pel·lícula El somni d'Àfrica, amb Kim Basinger i Vincent Perret, i també l'Eva Mariset. La llista de directors amb qui va treballar també és molt llarga. William Wyler, Richard Brooks, René Clément, Luchino Visconti, John Huston, Berlanga, Karel Reis, Volker Slendorf, Alain Resnais, Alfred Hitchcock, Scorsese, és a dir, molts.
Tots els noms.
Sí, alguns de molt bons, vull dir, alguns de gran prestigi. Però, sobretot, David Lean va ser el compositor per excel·lència de la darrera etapa de Maurice Jarre, és a dir, de les seves 4 darreres grans pel·lícules. Maurice Jarre va morir de càncer l'any 2009 a Los Angeles a l'edat de 84 anys. I nosaltres l'acomiadarem amb una de les seves obres capitals, per la qual va guanyar el seu segon Òscar, el tema de l'ara de la pel·lícula Doctor Zhivago.